teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
Bon dia, són les 9 del matí. El 31 d'agost comença amb pluja i a més d'un ens ha agafat un pèl desprevinguts. Com possiblement també a més d'un, li haurà agafat desprevingut la portada amb la que el periòdico ha sacsejat avui les xarxes socials, que ja sabeu, sempre són les primeres que reaccionen, i segur que remourà les tertúlies d'opinió pública amb un tema sensible, molt sensible i encara molt recent. Explica una suposada nota enviada pels serveis d'intel·ligència dels Estats Units amb la que el passat 25 de maig s'alertava als Mossos d'Esquadra, dic suposadament, de l'alt risc d'atac terrorista per atac d'estat islàmic a Barcelona, segons la mateixa nota específicament a la Rambla. En cas de ser certa, desmenteix per tant la versió amb la que la policia catalana ha mantingut des del primer moment i exigeix una ràpida i contundent resposta, que ara explico, i ja s'estarà produint o es produirà en uns minuts, per part dels màxims comandaments del cos. Els mateixos que fa 5 dies eren elogiats primer per la seva ràpida actuació i després per la gestió comunicativa durant els dies posteriors als atemptats. Però és massa gruixut. I encara que hi ha algun exemple de manipulació i desinformació interessada amb l'objectiu d'amagar responsabilitats, me'n recordo, per exemple, de l'11M, on deien que eren uns i després van ser uns altres, em segueix semblant massa gruixut. I si és encara més gruixut que un mitjà s'inventi o manipuli o digui, segons què, intencionadament, en vés a saber quina intenció. No han passat ni 2 dies que se'n retiraven les flors i espelmes d'homenatge a les víctimes que la gent va anar deixant de manera espontània i voluntària al mosaic de Miró, les mateixes que ahir, per exemple, ocupaven la portada d'aquest mateix diari. Sobre la veracitat de la notícia, ja hi ha diverses fonts aquí que apunta que no seria certa. Per exemple, el propi Julian Assange, que utilitza alguns signes i algunes paraules que, segons ell, insisteixo, no serien els que utilitza habitualment la CIA. Sigui com sigui, el que deia, aquest últim dia d'agost ha començat capgirat pel temps i per alguna cosa més. El més fort de tot plegat i el que més dol de tot plegat és que és un tema que s'utilitza amb una o altra intenció sense tenir en compte que el succés va deixar 16 víctimes mortals i encara té a moltes persones ingressades en un hospital intentant superar les seves ferides. Per cert, que a aquesta hora, just a aquesta hora, ha començat una reunió entre el conseller d'Interior i el major dels Mossos d'Esquadra, que es reuneixen per tractar, evidentment, aquest tema i després faran una roda de premsa. Comencem.
No tanquem per vacances.
Estarem pendents, evidentment, del que doni de si aquesta trobada entre el conseller d'Interior i també el major dels Mossos d'Esquadra, el senyor Trapero, que, insisteixo, fa uns dies era elogiat i avui, segons aquestes informacions, doncs ja hi ha qui apunta que hauria pogut mentir a la gent, a la ciutadania, a l'hora d'explicar l'actuació i també la informació que tenien els Mossos d'Esquadra de cara a aquests atemptats. Tot plegat, i per acabar de tancar aquesta opinió inicial amb la que obrim sempre el programa, torna a plantejar i torna a obrir un altre cop el debat que vam mantenir aquí al programa fa una setmana, i és la responsabilitat que tenim els mitjans de comunicació a l'hora de dir segons què, o de la manera com diem segons què. Perquè si resulta que això és veritat, doncs evidentment hi ha un problema, i ens haurem de treure el barret davant de qui hagi pogut treure aquesta informació, però si resulta que això és mentida, veurem exactament què passa i com es depuren responsabilitats. No només des del punt de vista del propi mitjà, també insisteixo, el que dèiem aquell dia en aquesta tertúlia, la responsabilitat de la gent a l'hora de creure segons quin tipus d'informació o segons quin tipus de mitjans. En qualsevol cas, les informacions d'aquesta compareixença i de tot el que vagi donant de si aquest fet que, insisteixo, ha sacsejat l'inici d'aquest dijous, el podreu repassar als diversos serveis informatius i també als butlletins que us oferirem durant tot el matí, en una jornada que, més enllà d'això, evidentment ens ha de deixar altres aspectes en els que centrar la mirada. Per exemple, ahir es va fer una roda de premsa per presentar la nova directiva, la nova etapa que afronta l'Sparcity Life Girona. Recordem que després d'una llarga llarga trajectòria de Llorenç Viarger amb el club referent del bàsquet femení a la província de Girona. Hi ha canvi al capdavant del club en la seva gestió i avui ens acompanyarà una jugadora que va deixar de jugar professionalment fa justament un parell o tres de mesos i que ara assumirà la responsabilitat de vicepresidenta. Recordem que ella també és professora, de fet va acabar part del curs en una escola de l'Empordà i que avui ens visitarà per explicar-nos exactament com afronta aquesta nova etapa al capdavant del club que, insistim, vol fer un pas endavant en la competició nacional. Repassarem la informació que ens arribi des de la Palamós, des de Vilafant i també des de l'Escala. I, d'altra banda, a partir de les 10 ens acompanyarà la Montse Vila, que, amb la seva secció Digue'm que llegeixes encara que sigui mentida, ens tornarà a posar la pell de gallina amb alguns títols i una nota musical que, com la setmana passada, segur que ens farà gaudir moltíssim de la cultura. En la vessant de la moda, la Sílvia Castelló segurament em tornarà vestida de la baix, perquè tampoc he fet els deures avui. És que sóc... No pot ser. Un desastre. Tu ho has dit, un desastre. Vaja, que jo dic que vindré arreglat i després vinc de qualsevol manera, i això em provocarà segur una bronca. I a partir de les 11 del matí, el que farem és treure'ns els draps bruts amb l'equip del programa en la part final, i també gaudir de gastronomia amb la Marta Avellaneda, que, com sempre, ens proposa un parell de propostes alimentàries. Avui, per exemple, anirem fins a l'Escala per tastar les seves anxoves. Aquí, en directe, des de les 9 i fins a les 12, el No tanquem per vacances.
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Doncs el que dèiem a l'inici d'aquest programa, avui la jornada ens ha agafat a tots una miqueta desprevinguts. El plogim que va caient des de primera hora del matí fa que més d'un es remulli perquè no portava paraigües. Jo, per exemple, en Julià també m'ha dit que ha sortit a casa així. I la Cristina Cantal també aixeca el braç. Jo crec que aquí a la ràdio, menys la Sònia i la Montse, tots han vingut sense paraigües. Ella ens apropa més detalls d'aquesta situació meteorològica, ara sí, que ens espera per aquesta jornada de 31 d'agost.
Bon dia, comencem aquesta jornada amb un temps força inestable, amb el cel força tapat, també amb aquestes precipitacions, pluges que a hores d'ara encara són més aviat febles, també força intermitents, però a mesura que avanci el matí i també sobretot de cara a la tarda, aquests ruixats han de ser una miqueta més intensos, especialment cap a la zona més interior. A l'Empordà s'espera també que vagi entrant la tramuntana, que es vagi imposant i també de cara al final del dia guanyarà força. I darrere d'aquesta entrada vent del nord, el que passarà és que baixaran les temperatures i, per tant, aquesta propera nit i també durant el dia de demà s'espera que l'ambient sigui més fred. I, de fet, avui, durant el matí, també tindrem temperatures una miqueta més baixes si ho comparem amb aquests últims dies, i és que també tindrem el cel més tapat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Visora del programa, la Mercè Mainé, que diu que jo sí que porto paraigües. Evidentment, perquè ha de sortir a fer alguna cosa d'exteriors i per protegir la càmera sempre va bé aquest estri. Però, insistim, una bona part del programa o de l'equip del programa avui ens ha enganxat la pluja amb els pixats al ventre. I directament esperem que la situació amaini una miqueta, perquè si no arribarem a casa ben xops. Cristina Cantal.
Bon dia.
Què?
Bé.
El paraigües a l'armari, eh?
Sí, però mira, m'he ben refrescat i aquesta dutxa matutina, pues... Senta bé, no?
Exacte, a mi m'ha servit per rentar-me la cara, que avui se m'han enganxat els llençols i almenys, mira, he arribat una miqueta més espavilat. Portades dels diaris, que avui, insistim, porten cua, almenys en el que refereix a algun de tirada nacional. Comencem, però, per la informació de proximitat. Diari de Girona, avui, per on comença?
Doncs obre'm aquest titular. Una nota interna prova que l'imam de Ripoll va ser vigilat per radical a la presó. Esati acumulava una pena de 4 anys per tràfic de drogues i una de mig any per tràfic de persones. La fotografia principal, podem veure l'estat del vehicle que conduïa la víctima després de xocar amb el camió ahir, amb aquest titular. Un mort a la variant de Girona eleva a 27 les víctimes d'accident del 2017. L'activista veïnal de Girona, Eusebio Lavado, mor en un xoc amb un camió. Altres titulars a la portada del diari de Girona. La vaga d'examinadors del carnet de conduir tornarà dilluns. El cotxe de Susqueda no va caure al pantà per accident, segons Interior. Detenen dos veïns de Lloret per extorquir un empresari amb imatges sexuals. A més, el Diari de Girona també ens diu que Unió de Pagesos calcula que la producció de la verema disminuirà un 29% a Catalunya i que una barca de pesca de roses puja un cadàver entre les xarxes amb un fort cop al cap. També tenim dos darrers titulars d'esports. Hi ha una entrevista a Marc Muniesa, defensa del Girona Futbol Club, i en destaquen aquesta frase: vull tornar a sentir-me important en el futbol amb el Girona. Podem veure una petita fotografia del defensa gironí. I també veiem Olímpic... L'Olot supera la primera ronda de la Copa a Xàtiva gràcies a la tanda de penals.
Contra l'Olímpic de Xàtiva, que és el que t'ha provocat aquest petit embolic amb el nom.
Cap. Exacte.
No, per cert, seguim incorporant allò opinions. Diu el Lito Ribas que ell va viure 3 anys a Irlanda i que no va fer servir mai el paraigües, perquè total plovia de canto. Això és el que diu. Anem a la portada del Punt Avui, a veure què també destaquen.
Doncs l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dijous 31 d'agost obre amb un tema de successos. Accident descartat. Interior revela que algú va tirar el pantà de Susqueda al cotxe de la parella desapareguda. Podem veure també una fotografia del cotxe darrere d'una valla. Podem veure també la fotografia principal que va d'aquest tema de trànsit que ja us mencionàvem en la portada del Diari de Girona. Podem veure el camió que va topar contra el turisme d'Eusebio Lavado, que era el president de l'Associació de Veïns de Mar Ramada. Amb aquest titular, mort l'activista gironí Lavado. El seu vehicle va xocar contra un camió a la variant de Girona. Altres titulars de l'edició gironina del Punt Avui. En cultura, l'acústica busca de nou l'èxit de 100.000 espectadors. En termes laborals, 6a negociació fallida per les ambulàncies. A Calonge investiguen la sala un joier jubilat. Va ser colpejat, lligat i amordassat. I un darrer titular d'esports del Girona jugarà un partit benèfic a Ripoll.
Això pel que fa referència a la informació de proximitat. Mirem també cap a la resta de Catalunya i què diuen els diaris de tirada nacional.
Doncs generalment parlen dels preparatius del govern espanyol i del Tribunal Constitucional contra les lleis de desconnexió. El País titular: Rivera impulsa limitar a 8 anys el mandat presidencial. El Mundo: l'atemptat de Barcelona tornarà a passar. Hi ha 50.000 radicals a Europa. La Razó ens diu que Rajoy deixa en evidència l'oposició i repta una altra censura. L'Ara: Rajoy dribla l'oposició. L'ABC ens diu que el govern està a punt per a suspendre competències a Catalunya. La Vanguardia: el govern central prepara amb el Tribunal Constitucional una suspensió exprés. I finalment, com tu mencionaves al principi del programa, el titular del periòdico: l'alerta de la CIA als Mossos, específicament a la Rambla.
Encara que sembla doncs, que el mateix dia dels atemptats, alguns mitjans ja ho apuntaven a través de la seva web, com per exemple el propi periòdico. Aquesta és la repassada que fem avui de la portada dels diaris, que insistim, són portades i són d'avui. Així que, Cristina Cantal, moltíssimes gràcies i seguim ara mateix amb la informació.
Fins ara.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona.
Minuts i arribarem a un quart de 10 del matí. Comencem aquest repàs a la informació destacant dues notícies que la pròpia Cristina ja ens avançava també en els titulars de la informació de proximitat amb els mitjans de comunicació com el Diari de Girona i també El Punt. Un dia més continua a Susqueda la recerca de la parella desapareguda dijous passat. El misteri al voltant del cas augmenta després que el conseller d'Interior assegurés ahir que el cotxe de la parella no havia caigut sol dins el pantà, sinó que algú l'havia empès. Ens dona més informació de l'última hora d'aquesta situació, d'aquest succés, la Sònia Tubert. Molt bon dia, Sònia.
Bon dia. La recerca i dimecres va acabar sense noves pistes per seguir el rastre de la parella desapareguda des de dijous, quan anaven a fer una excursió amb caiac al pantà de Susqueda. Els submarinistes van pentinar el perímetre al voltant d'on es trobava el cotxe submergit i també van rastrejar diversos camins i zona boscosa, i dos helicòpters van estar buscant qualsevol indici des de l'aire. Avui preveuen tornar a fer-ho. El cap de guàrdia de la regió d'emergències de Girona, Quim Vinardell, va explicar al vespre que no es tanca cap via de localització.
Nosaltres estem fent una recerca de dues persones i estem oberts, i demà continuarem exactament com avui, amb submarinistes, amb mitjans aeris i a peu. No descartem cap possibilitat i estem continuant la recerca aquesta d'aquestes dues persones durant tot el dia de demà. Però bé, la previsió és continuar amb les mateixes línies i tal com estem fent o hem fet avui.
En paral·lel continua també la investigació policial encapçalada pels Mossos d'Esquadra. El vehicle de la parella, reflotat dimarts del fons del pantà, és a la comissaria de Santa Coloma de Farners, on la policia científica l'analitza minuciosament.
I encara no desconnectem amb la Sònia Tubert perquè també, com comentàvem a les portades dels diaris, hi ha dol veïnal en el món veïnal, social i també polític a la ciutat de Girona per la mort de l'activista Eusebio Lavado. Lavado era president de l'Associació de Veïns de Mar Ramadà i també va morir ahir en un accident de trànsit a la variant de Girona. Tornem a connectar amb la Sònia Tubert.
Lavado era molt conegut en el moviment associatiu veïnal de Girona per les seves reivindicacions a favor del barri de Mas Ramada, un dels quatre barris de l'est de Girona. Des de la presidència de l'Associació de Veïns, Lavado hi reivindicava insistentment més inversions, com per exemple un pont digne que creui l'Unyà entre el tanatori i el Parc Científic de la Universitat de Girona, o un carril bici que uneixi l'est de la ciutat amb el carrer del Carme. Més neteja i més protecció contra els incendis, a més de treballar en la festa major del barri i reclamar uns pressupostos participats més adients, eren altres de les seves lluites. Eusebi Lavado també s'unia sovint a lluites d'altres entitats veïnals de la ciutat, com Sant Narcís, Santa Eugènia o la Devesa, i era una de les veus que reclamen que Girona no sigui només el centre i que es tinguin més en compte la resta de barris de la ciutat.
I de seguida també connectarem novament amb Girona perquè la plataforma Girona Acull va denunciar la inacció i també la manca de transparència de l'Ajuntament de cara a l'acollida de persones refugiades. Abans, però, marxarem fins a Cadaqués perquè l'escola d'aquesta localitat celebra els seus 100 anys d'història. Aquest inici de curs, que recordem és el dia 12, serà especial perquè els alumnes d'aquest centre públic gaudiran d'un any amb moltes activitats per celebrar aquesta efemèride. Ens apropa més detalls d'aquesta informació la Mercè Mainer des de Ràdio Vilafant. Molt bon dia.
Bon dia. L'Escola Caritat Serinyana de Cadaqués iniciarà aquest curs el 12 de setembre d'una manera molt especial, celebrant l'aniversari de l'escola, que aquest any compleix un segle d'història. La directora de l'escola, Carme Sales, explica així què representa pel centre aquesta celebració.
Dins l'escola, de moltíssimes entitats, de moltíssims col·laboradors, de moltíssims mestres, i bueno, hem cregut oportú doncs, que cal fer una gran celebració, commemorar-los tots aquests anys.
Només comença el curs aquesta celebració ja que la inauguració de l'any acadèmic es farà davant l'edifici que acull l'escola. També es farà una jornada de portes obertes i es treballa perquè els antics alumnes aportin material que servirà per fer una exposició. Els alumnes que estudien en aquesta escola centenari també treballaran aquesta efemèride fent un llibre.
I aquest llibre sí que serà doncs, escrit amb escrits dels nens i les nenes del curs actual, del proper curs 17-18, i amb il·lustracions dels nens més menuts, doncs que bueno, pues editarà i farà arribar doncs, a les famílies.
D'aquesta manera es recordarà la història d'una escola que fa 100 anys era només una escola per noies i que el 1968 va passar a ser un centre mixt, una escola que ha patit ampliacions i dues remodelacions.
I després d'aquesta aproximació a Vilafant i, evidentment, amb aquesta notícia de l'escola de Cadaqués, des d'aquí felicitació a tots els que, evidentment, formen part no només de la història educativa, sinó també dels que han passat d'allà estudiant-hi, tornem cap a Girona per explicar-vos això que us comentàvem. La plataforma Girona Acull denuncia la inacció i la manca de transparència de l'Ajuntament de Girona en l'acollida de persones refugiades. Parlem amb un dels representants d'aquesta entitat, el senyor Florent de la Torre.
Hola, bon dia.
Ah, molt bon dia. Exactament què és el que vostès entenen com inacció o manca de transparència? És a dir, què és el que no els ha acabat d'agradar de l'Ajuntament de Girona envers les informacions que han aparegut aquests dies en relació a l'arribada de persones doncs, refugiades i també de la rebuda que ha fet la pròpia ciutat?
Bé, en primer lloc, que la manca de transparència està relacionada amb el fet de que fa dos mesos i mig van demanar a l'Ajuntament, amb una instància, que ens informés de totes les polítiques que s'estaven fent en relació als refugiats. I encara ara es veurà que no hem rebut cap resposta. I llavors pensem que aquesta manca de resposta és perquè realment hi ha una manca d'accions concretes. I en aquest sentit, el que sí que voldríem aclarir és que hi ha dues situacions diferents dels refugiats. Una són els que venen a través de l'iniciativa estatal, que són, per exemple, aquests 8 que han arribat ara i que en total durant aquest any arriben a una trentena de refugiats i que estan gestionats i organitzats per, sobretot per la Creu Roja de Girona. I, però a part d'aquests refugiats, hi ha altres que arriben per mitjans que no són oficials i que probablement, no sabem exactament la quantitat, però supera la quantitat d'aquests 30 que he comentat. I d'aquests que arriben per mitjans irregulars o no oficials, estan totalment desatesos, estan en situacions molt precàries i l'Ajuntament no està fent cap actuació per ajudar-los.
Perquè vostès quina atenció creuen o entenen que hauria de fer l'Ajuntament amb aquestes persones? És a dir, quins són els serveis bàsics que se'ls hauria d'oferir?
Bé, primer jo que crec que l'Ajuntament hauria de tenir un pla d'acollida una mica més concret i en concret una de les principals necessitats que hi ha és la necessitat d'habitatge. L'habitatge és la base de tot i l'Ajuntament hauria de proveir habitatge per persones que arriben, que estan en una situació temporal, que estan demanant la gestió dels seus papers, de les seves sol·licituds d'asil, i aquesta seria una primera necessitat molt concreta.
Mm-hmm. Segons tinc entès, també vostès estan, o tenen allò malestar pel fet de que van contactar o van presentar una instància el passat 16 de juny i encara no havien rebut resposta. L'han rebut a hores d'ara ja o no?
No, encara no hem rebut cap notificació. En aquest sentit, demanàvem, l'Ajuntament ja fa l'any 2016 va obrir una web en el que demanava col·laboració ciutadana per atendre els refugiats que arribaven i no sabem quines iniciatives o quines propostes han rebut i com les estan gestionant. I això que deia abans, que no han fet, no han concretat un pla d'acollida clar.
Acabo. Vostès diuen que és urgent que el govern ja posi el fil a l'agulla, que comenci a treballar. Quines són les prioritats en les que vostès creuen que ha de el seu treball l'Ajuntament? Entenc que pel que apuntava, aquests pisos potser d'acollida per aturar una miqueta el primer impacte, no? El que suposa arribar aquí i no tenir on anar, i després potser doncs, entrar ja en la part més burocràtica, en la de tramitar papers necessaris, etc, i evidentment, més endavant, doncs, mirar exactament com es pot regular l'estada d'aquestes persones aquí.
Sí, lo de la vivenda és molt important, és bàsic, bueno, fins i tot la Creu Roja per gestionar els refugiats que arriben d'una manera oficial també està tenint problemes per trobar habitatge i aquest és un problema greu i és un problema en el que l'Ajuntament pensem que pot incidir molt clarament perquè té eines i el que veiem és que hi ha una manca política per ajudar en aquest sentit. Una altra seria en la gestió administrativa, en l'ajuda per fer alguns papers, i un altre tema pues, podria ser l'ajuda psicològica i ajuda sanitària. Són dos temes que aquesta gent té una necessitat especial d'ajuda i tenen moltes dificultats per problemes d'idioma, perquè no estan ubicats, perquè no tenen coneixements, no tenen contactes amb la ciutat i aquí l'Ajuntament podria incidir molt clarament.
Hem parlat amb el senyor Florent de la Torre, que recordem és representant de la plataforma Girona Acull, que, insistim, insta l'Ajuntament a posar ja el fil a l'agulla i treballar de manera ferma per tal de donar els serveis necessaris i bàsics a les persones que arriben aquí refugiades. Senyor de la Torre, moltíssimes gràcies i fins la propera.
A vosaltres. Adéu.
I després d'aquesta parada per Girona tornem cap al Baix Empordà, o en aquest cas cap a l'Empordà, la primera parada que fem al Baix Empordà, per parlar amb el Lito Ribas de Ràdio Palamós. L'Ajuntament d'aquesta localitat ha arribat a un acord amb diferents operadors privats per muntar un camp de boies ecològiques pel fondeig d'embarcacions d'esbarjo a Cala Salguer. L'objectiu d'aquesta mesura és evitar l'impacte dels fondejos en fons marí que té una rica presència de l'alga posidònia. Com dèiem, anem cap a Ràdio Palamós. Escoltem el Carles Ribas. Molt bon dia.
Bon dia. Aquest projecte es va començar a treballar fa mesos, però la Capitania Marítima de Girona no el va autoritzar fins a final del mes de juliol. Això, precisament, fa que no s'hagi pogut aplicar encara aquest estiu. Amb l'autorització ja concedida, el conveni ha estat aprovat per la darrera Junta de Govern Municipal de Palamós. Tot arrenca d'un estudi que es va fer per comprovar l'estat de les praderies d'alga de posidònia als fons marins del litoral de Palamós. Xavier Lloberes, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós.
I vam trobar que a la zona de Salguer, on actualment hi ha una zona on s'hi fondegen barques i al tirar l'angle treuen tota aquesta posidònia, era una zona on hi havia bastant d'alguer. Vam parlar amb Capitania Marítima si hi havia la possibilitat de posar unes boies ecològiques, igual que actualment hi ha a Cala Senià.
En el conveni participen l'Ajuntament de Palamós i els privats Nàutic Palamós, Associació Front al Mar, Club Nàutic Costa Brava i Xavier Tur. Segons el regidor Xavier Lloberes, aquests operadors els interessa molt participar en el projecte.
Vam parlar amb aquesta sèrie d'empresaris per si volien col·laborar amb nosaltres en posar aquestes boies. Ells estan molt interessats perquè de la mateixa manera que tenen amarres amb barques, som conscients que s'ha de procurar que el litoral tingui la menys agressió possible per part de les barques i per part de les ancles.
El conveni preveu la instal·lació d'una vintena de boies ecològiques en aigües de la Cala Salguer, com ja es va fer anys enrere a la Cala Senià, també a Palamós. Aquestes boies van ancorades directament a la roca i no arrosseguen cadenes pel fons. L'actuació requereix una inversió pròxima als 20.000 euros que comparteixen a parts iguals l'Ajuntament i les empreses.
I encara a Palamós hem d'explicar que l'Ajuntament d'aquesta localitat i la Fundació Vímer han signat un conveni de col·laboració en el marc del programa Donem Qualitat de Vida. La Fundació Vímer, que té la seva seu en aquesta localitat, en aquest municipi, dona atenció a persones amb discapacitació psíquica a la zona del Baix Empordà i ho fa a través de llars residència, pisos tutelats i centres de treball adaptats. Parlem amb el senyor Jordi Sistac, que és vicepresident d'aquesta fundació, de la Fundació Vímer. Senyor Sistac, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Exactament en què consisteix aquest projecte, aquest programa de Donem Qualitat de Vida?
Bé, el concepte és donar una vida que tingui qualitat i una vida que, evidentment, costa diners perquè la qualitat de vida doncs, es paga. Nosaltres, els nostres usuaris, volem que o qualsevol activitat nostra, referida als usuaris, té tres eixos directors i de seguiment i d'avaluació final. Un és la inserció social, l'altre és la promoció personal i el tercer, el gaudi del lleure. És a dir, que aquests eren el motor de qualsevol activitat que fem, l'anàlisi que en fem mentre l'executem i l'avaluació final, perquè entenem que una persona ha d'estar inserida socialment, que ha d'intentar millorar-se, promocionar, i ha de gaudir del lleure. Aquest és el nostre objectiu, no gaire original, perquè és l'objectiu de qualsevol pare, és l'objectiu de qualsevol altra diguem, institució del tercer social, com tantes n'hi ha a Girona, de manera que no volem presumir d'originals ni de... No, això és el que vol tothom pels seus fills i el que volem nosaltres pels nostres usuaris. El que passa, la qualitat de vida, és cara. Quan nosaltres diem que volem que els nostres usuaris surtin, volem dir que de transportar amb furgoneta.
Senyor Sistac, no sé si està vostè amb els lliures i si té opció de poder posar l'opció normal del telèfon, perquè estem sentint la interrupció de les tecles del telèfon. Doncs ha penjat el telèfon. Estàvem parlant amb el senyor Sistac, intentarem contactar de nou amb aquesta trucada i poder explicar els detalls d'aquest projecte. Abans, però, mira, seguim endavant. Espera't, que estem ara pendents de si ens arriba la trucada o no. Doncs sí, és el senyor Sistac, recordem, és vicepresident de la Fundació Vímer. Senyor Sistac, el tenim aquí, oi?
Sí, perdoneu.
Val.
Doncs deia que tot això requereix un transport, requereix una matrícula a qualsevol activitat i són diners. Nosaltres, com totes les entitats del tercer sector,
del concert que fem amb l'administració. El concert, hem de dir que arriba puntualment, ens permet pagar els sous, ens permet diguem, atendre les necessitats bàsiques i necessàries, però aquestes altres que donen una miqueta de diferència ens les hem d'enginyar per aconseguir finançament. En aquest sentit, el conveni que hem fet amb l'Ajuntament de Palamós, en aquest cas, perquè estem parlant de Palamós, però gairebé la majoria del
Baix Empordà... Senyor Sistac, em sent, és que el sentim molt malament. Llavors, no sé si té opció de poder-se posar el telèfon en condicions normals, és a dir, no mans lliures, entenc que potser...
Sí,
està...
sí. Ara
molt millor, de debò. No, tranquil, faltaria més, home, ho dic per més que res, perquè la informació que ens dona entenc que és important, que la gent que ens escolta la vol tenir clara, i amb una qualitat de so com aquesta segur que els arriba molta més eficiència. Deia que aquest acord amb l'Ajuntament de Palamós els hi permetia exactament què?
Doncs donar aquest plus que el concert amb l'administració no ens permet, perquè l'administració, tal com deia, ens paga puntualment. Això ens permet a nosaltres pagar els sous, atendre les necessitats de subministrament energètic, de manteniment i de lo absolutament necessari. Però també és veritat que les altres activitats, com pot ser que els nostres usuaris facin una determinada activitat en el poble, perquè el volem inserir socialment, que vagin a Port Aventura, que facin qualsevol altra activitat, nosaltres hem de buscar aquests recursos. I aquests recursos els busquem a través de particulars, d'institucions i d'administracions locals, com és el cas de l'Ajuntament de Palamós, que tampoc és l'únic, ni de bon tros.
Una única pregunta a nivell de informació de servei. Quantes persones ara mateix reben atenció per part de la Fundació Vímar i a través d'aquest projecte del Donem Qualitat de Vida?
Em sembla que són 93 o 94.
94 persones, eh?
93 o 94, perquè tenim residències, tenim pisos, tenim servei de suport a la pròpia llar, tenim casals d'estiu, casals de Nadal, casals de Setmana Santa, i tot això, si puja unes 90 i escaig persones usuàries. I tenim 60 treballadors, de manera que sense voler ens estem convertint en una empresa de servei, i penso que en aquest cas som de les, diguem, importants aquí al Baix Empordà.
Doncs senyor Jordi Gistac, vicepresident de la Fundació Vímar, li agraeixo moltíssim que avui ens hagi des la trucada i encomanar-los a que ja em deia vostè que potser no eren originals en la tasca que fan, però sí que en la convicció això sí que els fa ser referents. Gràcies i fins la propera, eh?
Gràcies a vosaltres, i per donar les dificultats.
Cap problema. I de l'Empordà anem cap a l'Escala, que dona aquest vespre oficialment el tret de sortida de la seva festa major amb l'estrena del nou gran museu del municipi. Es tracta de l'Alfolí de la Sal, un edifici històric datat de 1697 i que des de 2006 té titularitat municipal. A partir d'avui, l'Alfolí ha d'articular totes les diferents ofertes culturals d'aquesta població. Ens dona més detalls d'aquesta informació la Lali Ginet, des de Ràdio l'Escala. Molt bon dia.
Bon dia, Carles. Des que l'històric edifici de l'Alfolí de la Sal va passar a titularitat de l'Ajuntament de l'Escala l'any 2006, només hi havia obert al públic la primera planta. A partir d'aquest vespre, però, queda oficialment inaugurat el nou gran museu del municipi amb l'obertura de tot l'espai. D'aquesta manera, l'Alfolí de la Sal passarà a englobar tota l'oferta cultural ja existent. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Fins ara, doncs, el referent pràcticament únic era Empúries, amb un museu de l'Anxova de la Sal que fa una molt bona feina, també. També explica aquesta història vinculada a la pesca i el saló recent de l'Escala. Però faltava un element que aglutinés tot això i que ens permetés fer un relat i donar-li tot això un discurs. I el que farà, doncs, l'Alfolí de la Sal, Museu de l'Escala, aquest és el nom, doncs és una mica això, la resta seran com una mena de subseus i buscarem, més enllà d'aquest relat, aquest vincle a nivell de, doncs, pràctic també.
L'edifici consta de dues plantes. A la primera s'instal·laran diverses exposicions permanents que expliquen el passat mariner i pescador de l'Escala. La museïtzació de l'espai inclou objectes cedits, materials audiovisuals i plafons. A la segona planta s'hi ha d'ubicar, a curt termini, les dependències de cultura de l'Ajuntament, fins ara instal·lades a Can Massanet. També l'Arxiu Municipal. Aquest serà el gran museu de l'Escala, juntament amb el d'Arqueologia d'Empúries. Per això, des de del consistori ja es treballa conjuntament amb el MAC per coordinar sinergies.
De la mateixa manera, doncs, estem negociant amb les Ruïnes d'Empúries que amb una entrada a les Ruïnes d'Empúries també puguin venir aquí a l'Alfolí. Es tracta de buscar, doncs, aquestes sinergies, aquesta paraula, doncs, moderna, doncs, per intentar, doncs, generar situacions positives de visitants, de persones que estimen el patrimoni, que venen a l'escala i que volen gaudir d'una experiència més enllà de l'experiència, doncs, purament turística.
L'Alfolí de la Sal és un dels edificis més importants de l'escala perquè explica directament el seu origen com a poble. Datat de 1697, la seva construcció va ser la culminació del monopoli del comerç amb la sal engegat per Felip II. I a la pràctica, amb els anys, va permetre transformar el petit nucli de pescadors del segle XVI en un poble de prop de 1.000 habitants ja al segle XVIII.
I abans de fer un parell de punts esportius, us expliquem també que Empuriabrava acaba la seva primera part de la celebració dels 50 anys amb una valoració molt positiva. Ara Empuriabrava es prepara per la segona part d'aquesta celebració, que serà molt més reflexiva. Ens apropa també més detalls d'aquesta informació la Mercè Mainé des de Ràdio Vilafant.
Empuriabrava tanca amb un gran èxit de participació la primera part de la celebració dels seus 50 anys. Una celebració que ha portat un gran nombre d'activitats a la Marina, que van començar amb un gran concert popular del Festival Sons del Món amb Xambao i Mercado Negro. Durant aquesta celebració hi ha hagut una gala amb pastís d'aniversari inclòs i també participació de les entitats amb una cercavila a càrrec dels comedians i un tancament de festa amb un concert multitudinari a càrrec dels The Blues Brothers Band. Roser Vitalla és la regidora encarregada d'aquesta celebració i en fa aquesta valoració.
Molt, molt positiva. Jo que recordi, no havíem tingut unes festes del Carme ni un Sant Joan amb tanta participació. Sí, bé, el que hem pogut veure és que realment, si es fan activitats, la gent hi participa i col·labora. Llavors, clar, el que pensem, doncs, és que feien falta activitats o encarar-ho diferent, perquè, clar, la gent, si col·labora i va a tots els actes, doncs estem veient que realment tenen necessitat de més moviment a Empuriabrava.
Després d'aquesta part més festiva, toca continuar celebrant els 50 anys d'Empuriabrava, però d'una manera més reflexiva.
A partir d'aquí, doncs, toca, doncs, la reflexió, diguéssim. A principis d'octubre tindrem un congrés que porta com a títol Nous reptes del model sostenible a la Costa Brava, el futur de les marines, i aquí és on volem reflexionar sobre el cap on hem d'anar.
Una celebració, la dels 50 anys d'Empuriabrava, que ha servit per augmentar el nombre d'activitats a la Marina Residencial en les seves festes i que també ha de servir per mirar cap al futur d'aquesta part del municipi de Castelló d'Empúries.
Amb aquesta informació hem arribat al punt de les 9:36, per tant, fem una petita pausa i de seguida obrim la plana esportiva. Avui amb Noemí Jordana, vicepresidenta de l'Esparci Tilip Girona, que també ens servirà per repassar la resta d'arguments esportius d'aquesta jornada. Aquí, el No tanquem per vacances. No marxeu.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i Fem Girona.
Festa Major de l'Escala 2017.
Un any més, l'Escala es prepara per a reunir petits i grans dins una celebració plena d'entusiasme, diversió, joc i esport, la Festa Major. Aquest esdeveniment ofereix activitats esportives, gastronòmiques i culturals al més pur estil escalenc. Dins d'un ambient de tradició i gresca, trobarem un gran i divers ventall d'activitats dedicades a la patrona de la vila. Amb les
primeres colors. Actes culturals. Dijous, 31 d'agost.
Presentació del llibre L'Alfolí de la Sal de l'Escala.
A les 6 de la tarda, a l'Alfolí. Tot seguit, a les 7...
Inauguració de l'exposició L'Alfolí de la Sal.
Altre cop, i no podia ser d'altra manera, a l'Alfolí de la Sal de l'Escala. Dissabte, 2 de setembre, dia de Santa Màxima, de les 10 del matí a 7:45 del vespre,
jornada de portes obertes al MAC Empúries.
Tot el dia, de 10 a 1 i de 5 a 8 del vespre,
jornada de portes obertes al Museu de l'Anxova i de la Sal. Encara tinc un rebós de
ginebra d'allà a la nit. Sento una...
012. La Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al Parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat al teu costat.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Sabies que al Marami pots veure una de les col·leccions de curculles més extraordinària d'Europa?
Vine i descobreix l'exposició de malacologia Matilde Espinosa. Les curculles, les closques i els mol·luscs més representatius de la Mediterrània i també dels mars d'arreu del món.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66, al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
Perquè, a més, vulguis o no, ho fa tot molt més difícil el fet que sigui una cosa sobtada, inesperada, accidental, fins i tot, no?
Sí, és evident, hi ha morts i morts, no? I les morts sobtades, i més de gent jove i de gent doncs, tan propera, doncs deixa molt marcat, és evident.
Ja que m'expliqués, per la gent que no coneixia el senyor Eusebio Lavado o la seva tasca, el llegat que deixa, sobretot, qui era i exactament la seva importància dins de l'àmbit veïnal, social i polític de la pròpia ciutat?
L'Eusebio, a part de ser una persona, bueno, tenia una personalitat molt marcada, bueno, jo el conec, i el dol que tinc és des de com a mestre, que vaig ser seu, que ja de petit doncs, era una persona doncs, implicada, un nano implicat i treballador i encantador i que es feia doncs, estimar, doncs bueno, jo he tingut la sort doncs, de conviure amb ell des que era alumne meu fins ara, que ha estat 45 anys en el barri i per tant doncs, l'he seguit i he tingut doncs, el plaer de poder-lo conèixer i poder compartir tot el seu doncs, recorregut tant personal com d'associatiu. No? Ell era una persona molt estimada, una persona molt amable, un referent, un líder del barri. El barri sense ell doncs, s'ha quedat sense la seva ànima. I a part de ser, i a més, una persona amable, educada, però això no impedia que fos reivindicatiu. Era una persona que deia les coses tal com les pensava i inclús a vegades era, jo deia, Eusebio, digues les coses ben dites perquè arribarem a allà mateix. Inclús jo crec que l'he estat educant fins a l'últim moment, no? El pobre Eusebio. I realment era una persona encantadora, però deia tot el que ell pensava i reivindicava tot el que ell pensava que s'havia de reivindicar del barri, i hem coincidit en tot. Ell se l'estimava, jo també m'estimo molt el barri, i per tant els objectius eren els mateixos, jo des de l'Ajuntament i ell des de les associacions. No? I era una persona doncs, que, a part d'això, també tenia altres activitats associatives que la gent no coneix, i jo per mi, jo les voldria destacar, perquè era una persona que li agradava molt el futbol, era un gran aficionat del Girona, però tenia també el seu cor tenia la Unió Esportiva de Vila-roja. La Unió Esportiva de Vila-roja, ja sabeu que va acabar malament, el club doncs, va acabar, doncs, es va haver de sortir de totes les competicions i tenia una idea que van compartir precisament amb mi, de dir, o sigui, comencem, fem una escola esportiva en aquest barri, aquesta minada necessita ajuda, necessita esport, necessita tenir les mateixes igualtats, que no hi hagi cap nen que no pugui fer esport perquè econòmicament no pugui. Hem de crear una escola esportiva que tots els nens que vulguin puguin doncs, participar, i ell ho ha començat. I des d'aquí em vull fer, que és una de les coses que la gent potser no coneix tant d'ell, que s'estimava moltíssim la minada, s'estimava moltíssim el barri, i ell volia que refundar un club, una escola esportiva, perquè aquesta minada doncs, pogués fer esport i arribar, si més no, o si cal, doncs, a poder practicar un esport i que aquests nanos puguin estar jugant en lloc d'estar en el carrer doncs, fent altres coses. No? És un objectiu que jo vull deixar aquí, deixar un clar per si algú digues, nosaltres hem intentat que el Girona Futbol Club ens donés un cop de mà. De moment no hem tingut resposta i des d'aquí faig una crida perquè tant el Girona com les institucions que puguin, doncs puguin ajudar a fer aquest somni que tenia l'Eusebio, a part de, doncs, de que el seu barri doncs millori i arribi a ser, ja ho és un barri modèlic.
Si em permet, ara li preguntaré sobre quina ajuda li podria brindar el Girona en aquest projecte, en aquesta il·lusió que tenia el senyor Lavado. A més, avui que, per exemple, doncs apareix a tots els diaris que hi haurà un partit el pròxim dilluns entre el Girona i el Ripoll, per tal també de doncs, dotar tots els diners que es puguin recaptar d'aquest enfrontament al Consorci de Benestar Social d'aquesta zona, tenint en compte que és tan sensible especialment a les últimes setmanes. Però quan important és aquesta feina veïnal associativa en aquestes zones que són, i no voldria equivocar-me en l'expressió, gairebé m'atreviria a dir que un pèl extraradials, és a dir, que queden una miqueta a les afores de les pròpies ciutats, que sovint també des d'alguns sectors es veuen com un pèl marginals i que evidentment és necessari que la gent també destini esforços a donar oportunitats a la gent que hi ha en aquestes zones?
És que jo com a regidor sempre he dit el mateix, o sigui, tots els barris de Girona són iguals i tots tenen els mateixos drets i els mateixos deures i tots han de gaudir de les mateixes oportunitats. I la mainada del sector del Girona és una mainada que necessita ajuda per poder gaudir de les mateixes oportunitats i entre tots ho hem d'aconseguir. I jo el que demano des d'aquí del Girona és que, no sé com, però a la part social del Girona, ara que està en primera divisió, una de les coses més maques que seria i que demostraria que està implicada la ciutat seria, doncs, això, ajudar aquests nens a que puguin gaudir del futbol i, per què no, doncs, algun dia, doncs, puguin ser també jugadors del Girona.
Vostè parlava de la vehemència, potser de l'energia que tenia el senyor Lavado. També és important això. Veu relleu en persones així dins el moviment associatiu? Ho dic perquè en alguna conversa que m'ha tingut amb gent, doncs, especialment això passava molt o passa molt quan parles amb gent que ocupa centres regionals de Múrcia, centres regionals aragonesos, entitats que havien servit en el seu moment perquè la gent que havia vingut de casa seva aquí a Catalunya per treballar i que se sentia un pèl sola, doncs tingués un centre cultural en el que poder-se relacionar i mantenir-se, si m'ho permet, una miqueta menys sol, no? I a vegades quan parlo amb gent d'aquestes entitats em diuen, és que el problema que tenim és que la gent jove no en segueix el relleu, és a dir que ara mateix hi ha un buit generacional que posa en risc la supervivència d'aquestes entitats. No sé si des del punt de vista veïnal això també és així i per exemple, persones com el propi Eusebio Lavado, no? Amb aquest temperament que vostè el recorda, si veu que hi ha gent que pugui agafar aquesta continuïtat.
No, no, segur, segur, eh? En el barri hi ha moviment associatiu i el jovent està... No, no, jo trobo que al revés, és a l'inrevés. Jo crec que s'està creant un moviment entre el jovent. No, no, això no em fa por, eh? El que em fa por és substituir una persona amb aquesta capacitat i però en el barri segur, segur que trobarem gent que també intentarà continuar la feina que ella ha fet amb tanta eficàcia i amb tanta estima per part de tothom. No em preocupa, eh? I segur, segur que sortirà gent, no és el cas.
I ara aquesta última pregunta que ens ha quedat pendent abans, exactament en què els podria ajudar? Vostè apuntava al Girona, però també ha fet referència a altres entitats esportives i altres entitats, entenc que d'altres àmbits. Exacte.
L'Ajuntament ja estem col·laborant, eh? Però és més en el sentit de potenciar, ajudar, doncs, a crear aquesta il·lusió que ell, doncs, aquesta... l'escola esportiva de Girona Est té mesos de vida. Jo sé que era una il·lusió seva, perquè ja dic, jo inclús vaig participar en la confecció del projecte de l'escola com a director del CEM de l'escola de Vila Roja, i com a, doncs, li vaig dir, escolta, mirem-ho de coordinar amb les escoles, que sigui que hi hagi unes beques, per exemple, unes beques a l'esforç, i que els nanos, doncs, que traguin bones notes, doncs, poder-los, doncs, becar, i, bueno, d'alguna manera que per poder garantir que no hi hagi cap nen d'aquest barri que vulgui fer esport i que hagi d'estar l'agrada mirant perquè no, per problemes econòmics, doncs, que no pugui fer-ho. Jo crec que és molt important l'esport per aquest barri.
Senyor Cristóbal Sánchez, li agraeixo moltíssim que avui, que entenc que és un dia en el que un es lleva amb mal cos, que té poques ganes de parlar, hagi tès la trucada de No tanquem per vacances de Fem Girona i ens hagi ajudat a recordar la figura d'Eusebio Lavado, que recordem ahir de manera inesperada i per culpa d'un accident ens va deixar. El senyor Sánchez, recordem, és regidor de cooperació del sector Girona Est i també va ser director de l'escola Vila Roja, on precisament va estudiar el senyor Lavado. Senyor Sánchez, moltíssimes gràcies i força en aquests moments.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
I feia referència al senyor Sánchez d'aquesta importància també del paper de l'esport, del món esportiu, de cara, doncs, a ajudar també a donar oportunitats i a fer d'eina integradora en segons quines zones de la ciutat, d'aquesta o de qualsevol altra, i apuntava al paper del Girona, aprofitant que ara està a la màxima competició del futbol nacional. De fet, ens ha quedat penjada abans d'informació esportiva recordar que el proper dilluns el Girona jugarà un partit benèfic a Ripoll, en el que destinarà tots els diners recaptats al programa de desenvolupament del Consorci de Benestar Social del Ripollès. També encara en futbol, que ahir Olot va accedir a la següent ronda de la Copa del Rei després de superar els penals a l'Olímpic de Xàtiva. Van empatar a un al final dels 90 minuts i que, evidentment, en altres aspectes, doncs, cal destacar especialment la nova etapa que afronta ara mateix l'Esparc City Reef Girona, amb un canvi a la directiva, un canvi important des del punt de vista de, doncs, refrescar el bon treball que s'havia fet a les últimes temporades. Cayetano Pérez és el nou president i dins de la seva directiva hi ha la Noemí Jordana com a vicepresidenta, que just uns mesos després de penjar les bambes i de deixar de ser jugadora professional, i tenia en compte que compagina també aquest fet amb el món de l'educació, doncs ara també tindrà aquest paper dins de la directiva del conjunt gironí. Noemí Jordana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què, com afrontem això?
Bé, molt bé. Molt bé, una etapa nova amb nous reptes. Tanca molt bé.
Exactament quin és el repte que se li planteja ara a l'Esparc City Reef Girona? Sentíem, o llegíem, millor dit, al Cayetano Pérez en una entrevista ahir que sortia publicada, si no recordo malament, al Diari de Girona, perquè també sortia a l'Esportiu, i ara tampoc voldria equivocar-me i barrejar els titulars de cadascun dels mitjans, eh? Però deia que, sobretot, l'Esparc City Reef Girona havia arribat un moment en el que, evidentment, competint com està competint amb els millors d'Espanya i, evidentment, també, doncs, amb un paper destacat a Europa, feia falta fer un pas endavant, professionalitzar el club des del punt de vista, doncs, de dotar-lo de les infraestructures necessàries perquè el club seguís creixent sense perdre la seva essència, que és aquesta d'intentar que cada cop hi hagi més jugadores gironines dins del primer equip, no?
Sí, bé, bàsicament és això, no? En Cayetano, doncs, ha proposat una estructura de club una mica més definida, no? Perquè, bueno, tots tenim clar que l'Uni és un club molt, molt familiar on tothom ajuda de la manera que pot, i ell doncs, ha definit una miqueta les àrees perquè estigui tot més ordenadet, no? I ell, lògicament, té la il·lusió de que hi hagi jugadores que puguin anar creixent i arribar al primer equip, que fa temps que no hi ha cap jugadora de l'únic que es consolidi en el primer equip, i per això, lògicament, no és una cosa que es vegi demà, perquè primerament les jugadores s'han d'anar fent grans per edat, doncs tampoc pots agafar una jugadora de 13 anys que ho estigui fent bé i ara plantar-la al primer equip, apa, ja ho hem fet, no? És treballar, anar treballant la base i que puguin arribar.
En aquest sentit, no sé si t'ha costat molt prendre la decisió de, doncs, com diuen en castellà, tirar-te la manta a la cabeza i acceptar aquesta proposta de ser vicepresidenta del club.
Bé, quan em va trucar en Cayetano, estava tots dos estàvem de vacances i em va trucar i em va explicar el que volia, no? Com en quins aspectes volia que l'ajudés, i quan vaig veure que era una cosa que jo podia fer, doncs de seguida li vaig dir que sí, no? Si m'hagués demanat que portés la tresoreria del club, doncs li hagués dit que no, perquè jo no en tinc ni idea. Però el que em va demanar, no?, que és una miqueta que l'acompanyés, doncs en els llocs on ell no podria atrapar-ho, que també és per temes de treball, perquè no ens oblidem que ell té l'empresa de Citylift i per tant que no podrà ser a tot arreu, i que bé, que des del punt de vista d'haver estat a baix de tot, no?, perquè diu, clar, nosaltres ho veiem tot des de dalt, doncs des de baix de tot, doncs que li donés la meva opinió i que afegís un punt de vista nou a dintre de la Junta, doncs amb tot això doncs ho puc fer perfectament, per tant que de seguida li vaig dir que sí.
Si et sembla, buscarem un dia, ara el No tanquem per vacances s'acaba divendres que ve i evidentment farem una petita aturadeta, però després ja torna el Tot és un joc. Si et sembla, busquem un dia perquè ens puguem veure aquí a l'estudi i parlem de manera més tranquil·la i més extensa d'aquesta nova etapa i també una mica dels projectes esportius que té el club, insistim, en un moment en el que continua competint per estar a totes les competicions i per optar als títols, d'acord?
Sí, i bueno, i perdoneu perquè vaig entendre malament
l'hora. No pateixis, Noemí, cap problema.
Vaig entendre malament l'hora, no és que no vulgui
no, que ho sé, que ho sé. Que ho sé. Mira que jo no ho he dit, simplement he fet l'invitació i prou, no calia.
Sí, tant, jo a més ja he vingut més d'un cop, per tant que no hi ha cap problema, és molt fàcil de venir a l'estudi i cap problema.
Escolta, quan vulguis ja saps que això és casa teva, d'acord?
D'acord, moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies.
La Noemí, no tanquem per vacances.
Que recordem, és vicepresidenta de l'Espart Citylift Girona i que afronta aquesta nova etapa juntament amb Cayetano Pérez al capdavant del club, que ahir, de manera oficial ja i en roda de premsa al propi pavelló del Fantejau, doncs va fer oficial aquest canvi en el capdavant del club. Amb això arribem al punt gairebé de les 10 del matí, el que he dit al principi. La primera frase és, avui el dia ha començat remogut. Doncs vinga, va, una petita pausa i aviam si l'endrecem i ens situem tots un altre cop a lloc. Aquí, a No tanquem per vacances, en directe a Ràdio Palamós, en Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant, i fem Girona.
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de Cucal.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que el Nero es reprodueix només a les Medes?
Més de 30 anys que estan protegits els valors naturals submarins de les Illes Medes, concretament des de que el 1983 es va crear l'àrea protegida de les Illes Medes. Des de llavors s'ha prohibit tirar l'àncora dels vaixells i s'ha prohibit la pesca. Això ha fet que les poblacions de peixos s'hagin recuperat fins a altíssims nivells. Des de llavors hi ha més peixos i els peixos són més grans. Fins i tot estan començant a exportar peixos cap a la perifèria de la reserva. El Nero és una de les espècies de peixos que s'han beneficiat d'aquesta protecció. S'ha arribat a crear una comunitat de neros amb prou individus de mides prou grans com perquè es pugui realitzar el complicat procés de la seva reproducció. Fa molts anys que es pensava que els neros posaven els ous a dintre les coves de les Medes, però els biòlegs van descobrir que no és així. En realitat, durant els mesos d'estiu, els grans mascles marquen un territori submarí que defensen dels altres mascles amb violència. Les femelles plenes d'ous entren al territori dels mascles animades per la lluna plena. De sobte, el mascle i la femella pugen ràpidament cap a la superfície fent espirals amb les galtes enganxades. Quan estan a prop de la superfície, la femella emet un núvol d'ous i el mascle un núvol d'esperma i tots dos tornen cap al fons. Els ous queden abandonats flotant i seran transportats pels corrents a molts quilòmetres de distància, durant meros petits al llarg de la costa. Aquest procés de reproducció del mero només s'ha pogut registrar a les reserves marines com les Illes Medes. Aquí, els mascles poden arribar a fer-se prou grans sense que els matin, i aquí pot concentrar-se una densitat suficient d'individus com perquè s'hi trobin. I aquí poden trobar la tranquil·litat que necessiten per poder fer la seva vida amb normalitat. Per la població de neros, la pesca dels individus més grans és molt perjudicial, ja que afecta a la reproducció i al futur de l'espècie. Si pesqueu, eviteu agafar els peixos més grans, que són els que tenen la major capacitat reproductiva.
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.